nostra costa o els nostres arrossos. Si vens al Volantí, descobreix el Corner Shop amb productes de l'Empordà i no oblidis el petit saló privat per grups familiars o d'amics. El Volantí, amb Terrassa davant del mar. A la Ronda de l'Olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972-77-16-66, al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a una nova edició del Veus. Us parla Abel Font. Recopilem les veus principals que han sonat al llarg d'aquesta setmana pels informatius locals d'aquesta emissora. Dilluns, 12 de juny, obríem en informatiu amb aquest titular. L'Escala commemora els 25 anys de l'arribada de la torxa olímpica amb un gran acte a Empúries. Es fa aquest dissabte, 17 de juny, a les 7 de la tarda, a l'Àgora de la ciutat grega. Un acte organitzat per l'Ajuntament, el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries i la llibreria Vitel·la. Escoltem les veus que il·lustraven aquesta notícia.
El 13 de juny del 92 arribava la torxa olímpica a l'Escala, a Empúries. Arribava a bord d'una vela llatina i desembarcava a la platja del Moll Grec. Milers de persones, més de 20, paraven i ocupaven pràcticament des de les primeres platges, des de les primeres sorres d'Empúries fins al Moll Grec, fins a Sant Martí d'Empúries, més de 20.000 persones que vibraven amb l'arribada de la flama, una flama acompanyada de moltes barques d'arreu de la comarca que l'acompanyaven fins a la platja. Va ser un acte, òbviament recordat per tothom, i fa 25 anys, i per tant no podíem deixar escapar l'ocasió de commemorar aquesta efemèride, una efemèride que per al poble d'Escala va ser importantíssima, però que a nivell del país i a nivell fins i tot internacional, a nivell mundial, també va tenir un ressò molt important. Les Olimpíades és l'acte, l'esdeveniment esportiu més important que succeeix cada 4 anys únicament, i per tant tots els focus mediàtics del món de l'esport i de la cultura aposten per aquest esdeveniment. Per les escalencs i els escalenques, per al poble de l'Escala, hi ha una qüestió emotiva que en aquell dia, de molta transcendència, de molt de ressò, que tenim tots molt presents i tots a la memòria, però més enllà d'això, que és una qüestió més volàtil, es va materialitzar una transformació importantíssima dels accessos del Passeig d'Empúries, de tot aquest entorn, amb una estàtua de l'Empedòfor de Rosa Serra que presideix l'entrada al pont d'Empúries, i això jo crec que val la pena destacar-ho. En aquell moment hi havia Rafael Bruguera com a alcalde i tot un equip que van treballar pràcticament amb les entitats també conjuntament, i amb la Generalitat i amb l'Estat, amb totes les administracions, amb la Diputació també, van treballar durant 2-3 anys ben bons, abans preparant tot això, preparant aquesta transformació, i finalment podem gaudir ara i des del 92 d'aquest passeig magnífic que passen milers de persones, milions de persones al cap de l'any, i que és un dels atractius, un dels espais més singulars i més importants que tenim, més rellevants pel nostre poble. Hem convidat a Mariana Aguilera, que és l'actriu molt joveneta en aquell moment, amb 15 anys, que portava la torxa, també ens acompanyarà, la Coral Cantiga, que també va participar en aquell moment, i en Xavier Robert de Ventós, que va ser el filòsof, el polític, una persona polièdrica, una persona molt significada amb la cultura del nostre país, que va ser la persona que va, d'alguna manera, va inspirar l'acte a nivell intel·lectual, va fer els guions. La primera part de l'acte serà la projecció d'un vídeo del 92 que ens ha cedit la Televisió Espanyola, i que són imatges que seran molt espectaculars, i les farem amb una pantalla gegant a l'Àgora Grega. La segona part serà la presentació d'un llibre que fem en reconeixement a Xavier Robert de Ventós, amb els textos d'aquell dia, amb algun també text afegit de l'olimpisme d'Eusebia Llensa, i finalment, per acabar l'acte, hem preparat un recital de poesia a càrrec de Carme Callol, Josep Tero i Eusebia Llensa, Olimpisme, esport, mite, història.
Convergència i Unió de l'Escala passa balanç de mitja legislatura, analitzant la situació de l'Escala, comparant-la amb municipis propers de les mateixes característiques. Es considera que el municipi està molt pitjor que d'altres de veïns i es proposen canvis per millorar la situació. Robert Bosch, portaveu de Convergència a l'Ajuntament de l'Escala.
I hem vist que l'Escala, amb la majoria de variables, no és que estigui malament, sinó que és el pitjor poble de tota la zona en quant a atur, en quant a afiliacions a la Seguretat Social, en quant a places hoteleres disponibles, i per tant tenim una oferta turística, depenent tant del turisme, molt pobra perquè les nostres empreses i els nostres comerços se'n puguin sortir. Per tant, amb tot aquest resum, nosaltres hem fet doncs, una sèrie de propostes i de correccions que entenem que són molt interessants per l'Escala i esperem que el govern les entomi positivament i les pugui aplicar. Primer, tenim un problema de mobilitat i d'aparcament molt greu i, per tant, sobretot al nucli antic, nosaltres hem proposat que això sigui el que s'afronti amb la màxima urgència perquè és un tema cabdal la mobilitat per un sistema comercial. En segon lloc, hem destacat com a punt interessantíssim el Museu d'Arqueologia de Catalunya, que moltes vegades no el tenim prou present aquí a l'Escala, però que ens aporta 150.000 visitants l'any i no li traiem cap mena de rendiment, i entenem doncs, que és un focus d'atracció que hauria d'estar molt més posat en valor. I el tercer és el perfil del turista, del client que tenim. L'Escala, l'oferta econòmica i turística que fa no és per un turisme d'alta gamma, no és per un turisme de gent que ve i fa una despesa important, i per tant és molt complicat d'aquesta manera consolidar un sistema econòmic. La nostra proposta és que ens obrim a una oferta molt més competitiva i que el client, el visitant, doncs, que decideixi venir a l'Escala pugui tenir tota l'oferta possible. La façana litoral necessitava una reestilització, necessitava una actuació, perquè és la nostra carta de presentació pels turistes, pels clients, i per tant no l'hem de tenir en bones condicions, l'hem de tenir en les millors condicions, i per tant és evident que necessitava una actualització. Dit això, amb el que no ens hem posat d'acord és amb l'actualització que s'ha fet i amb les formes com s'ha fet. Nosaltres hem volgut destacar doncs, que el procediment que s'ha seguit ha sigut únicament tal del govern, i tal com hem dit moltes vegades, nosaltres enteníem que un projecte d'aquesta importància s'havia de fer consensuat amb tothom, per un motiu bàsic, que és que quan aquest govern plegui hi haurà més governs, hi haurà més generacions que es trobaran aquesta reforma, i seria molt positiu que s'haguessin trobat tots còmodes.
La companyia Mentidera Teatre posa punt i final al cicle Biblioteques amb D.O. Ho fa amb l'espectacle Llibràlex 3. Consistia en la interpretació de 4 textos originals de 4 dramaturgs diferents. Escoltem les dues components d'aquesta companyia, les actrius Cristina Cervià i Meritxell Llanes.
Hem heredat la proposta, amb la qual cosa el que hem fet, som Meritxell Llanes i Cristina Cervià, el que hem fet és encarregar, amb les mateixes premisses que ja es van inventar quan van crear els Libràlegs, hem encarregat 4 textos a 4 autors diferents de les altres edicions per fer uns Libràlegs a mida nostra. I això és el que s'ha estat representant ja al Festival Temporada Alta 2016, i ara estem intentant bellugar-ho doncs, per diferents biblioteques de tot Catalunya.
I les premisses que se'ls van donar als 4 dramaturgs a l'hora que d'escriure el text era que el text no podia durar més de 10 minuts, que havia de passar tot en una biblioteca, i que no hi podia haver res, ni d'escenografia, ni de música, ni de llums. I per això les propostes se diuen tant a les biblioteques. És una cosa ben bé feta expressa i a mida per aquests espais. I, curiosament, en aquest llibre a l'extrés, quasi totes les escenes estan centrades en bibliotecàries. Vull dir que aquest any està una mica dedicat a les bibliotecàries de les biblioteques.
El Club Nàutic L'Escala ha acollit una nova edició del Marina Days, una iniciativa que pretén apropar al públic no només les activitats esportives vinculades amb el mar, sinó també les instal·lacions i la part més social del club. Escoltem Xavi López, director esportiu del Club Nàutic, i Ivan Vegas, un dels participants a les activitats del Nautivela Days.
És un dia que, d'alguna manera, intentem que la gent s'acosti als ports i gaudeixin de la infraestructura. No? Normalment estan molt associats a l'activitat esportiva o l'activitat portuària, però jo crec que és un moment també d'ensenyar les instal·lacions, que dels ports són instal·lacions obertes i que la gent en pugui gaudir, ja sigui fer activitat o també a passejar o també a menjar o a gaudir de les empreses i dels serveis que estan aquí dintre, no? L'activitat és interessant, la participació és bona, a més ens serveix una miqueta per ara sí ja començar la temporada d'estiu, que la tenim aquí al cantó. Com aquí diu, ens queden 2-3 setmanes perquè tothom vingui i la gent està contenta, amb bones expectatives i amb ganes de navegar, que és l'important.
Hem aprofitat aquest dia tan fantàstic que feia, hem aprofitat amb els nens per venir a passar el dia a fer un parell d'activitats, com és el caiac i un altre que n'hem fet, i aprofitar que la jornada era molt econòmica per apropar sobretot els nens a aquest entorn i que ens dona el mar i per poder fer disfrutar totes aquestes activitats.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 13 de juny, el dia que es complien 25 anys de l'arribada de la Flama a Empúries. El tema central de l'informatiu va ser la crònica del ple ordinari a l'Ajuntament, on es donava llum verda al programa de millora social, urbanística i econòmica previst al Pla de Barris. Va ser una sessió on l'oposició qüestionava la manca d'informació sobre el venciment del contracte amb l'empresa de recollida d'escombraries o sobre la gestió i autorització de celebració d'actes en espais públics. Escoltem diferents fragments de veu d'aquella sessió plenària. En primer lloc, posicionaments a l'entorn del Pla de Barris. Escoltem Robert Bosch, Xavier Ballesta i Joan Vall-Llosera.
El Pla de Barris deixa de forma molt clara el seu objectiu en fer d'ascensor social entre els barris de cada municipi que no gaudeixin dels mateixos equipaments o del mateix estat d'infraestructures i vials que disposin altres barris, que normalment solen ser els nuclis antics, que estiguin millor, i aquí a l'Escala, si mirem on ha anat destinat el Pla de Barris, en major part ha anat destinat al nucli antic. Per tant, per què de destinar totes aquestes partides tan importants a readequació o obres en barris que estan ja suficientment urbanitzats, i per què aquest finançament es fa ara?
Està molt bé que es portin a terme, i lamentar una miqueta lo tardanes que venen aquestes inversions, perquè si el Pla de Barris data del 2010, així, aquests anys que hem passat, que segurament que haurien fet més falta que no pas a partir d'ara, quan tothom parla que sembla que estem sortint així d'aquesta crisi, segurament que hagués fet falta que hagués sigut abans. Aplaudir que es porti a terme i també, com es va comentar l'altre dia, que es pugui extendre en els altres barris, que no es quedi només amb una actuació pròpia del Pla de Barris, sinó que sigui un començament d'un treball que s'extengui a tot el poble.
Farem un acte de fe i aprovarem aquest Pla de Barris, tot i que no veiem gota clar de que aquests diners realment repercuteixin amb el que diuen aquí, no? Que tot això servirà per millora social, urbanística i econòmica del nucli antic. Sembla una mica demagògic i tots aquests diners esperem que no serveixin només per crear uns quants llocs de treball d'una sèrie de persones que es dediquen a fer informes que al final no repercutiran en res positiu per la població, que realment el que necessita és precisament això, no? De que hi hagi una millora urbanística i econòmica, però no solament per un nucli antic, sinó que per tota l'Escala.
L'alcalde va replicar aquestes apreciacions recordant que el Pla de Barris és viu i que des de 2010 s'ha anat introduint de forma consensuada amb la Generalitat en modificacions i que la normativa feia incompatible sol·licitar-lo per cap altre barri de l'Escala. Víctor Puga.
Pensem que el Pla de Barris sí que té un efecte claríssim en el nucli antic, que el tindrà i que es visualitzarà, es materialitzarà els propers anys. Jo crec que ja el dia d'avui ja s'està evidenciant millores inqüestionables des del punt de vista de l'activitat privada, fins i tot. Però el Pla de Barris és un projecte viu que any a any, amb els governs, successius governs que han hagut, s'han anat treballant i, per tant, no correspon únicament a l'Ajuntament decidir d'una obra. Si hi ha una modificació pel que fa al document inicial, aquesta modificació l'aprova també la Generalitat. I, per tant, dir que no encaixa l'objectiu del Pla de Barris amb l'execució concreta del projecte que està tirant davant l'Ajuntament no és cert en aquest sentit. I dèiem, home, per què el nucli antic i per què no a la resta del municipi? doncs, els requisits o les característiques de la convocatòria feia que únicament es poguessin presentar seccions censals. L'única de les sis que tenim a l'escala que complíem els requisits que demanava el pla de barris i que, per tant, podia ser beneficiària de la subvenció era aquesta part del nucli antic, únicament aquesta part. Per tant, era aquesta o res. Aquest any, a principis d'any, ens convoquen novament en Ginesta, que és l'arquitecte, que és el coordinador del Pla de Barris, i ens diuen que volen tancar-ho ràpid, això, i que el 2018 és l'última anualitat. Aquest any 2017 ja hi ha una partida de 40.000 euros que es va explicar a l'informativa per aquest projecte social. I, per tant, el que faltava és completar amb 100 i escaig mil euros per acabar de fer el projecte que preveia el Pla de Barris. Si això, per tant, aquest any ja teníem una partida. Si el Pla de Barris hagués pogut prorrogar fins al 2020, segurament s'hauria pogut fer de manera més pausada tota aquesta acció social que desplegarem entre aquest any, aquest segon semestre, i el primer semestre de l'any vinent. Aquesta és l'explicació, i el Pla de Barris, doncs, jo crec que ha estat excepcional per l'escala, perquè a vegades ens fixem en les obres del nucli antic únicament, però la folia, per exemple, ha estat cofinançat pel Pla de Barris, i jo crec que ens han vingut molt i molt bé aquests diners, que estem pràcticament exhaurint pel que fa a l'obra pública, i ens queden, doncs, la part comercial i la part social per acabar de desenvolupar.
Un altre conveni que es va aprovar, i també per unanimitat, fa referència a l'adhesió al conveni ja existent entre Diputació i Bisbat de Girona per a les obres de restauració i consolidació del rosetó de la façana de l'església parroquial de Sant Pere. Ho explicava el secretari de la Corporació, Agustí García.
Un conveni existent entre la Diputació de Girona i el Bisbat de Girona que comportava, en el cas de la nostra adhesió, doncs, obrir-nos també a la utilització, a la possibilitat d'utilització dels espais de l'Església per actes culturals que es convinguin i que així siguin acordats tant amb una com amb l'altra part que ja formen part d'aquest conveni. Seria adhesió. La proposta en si és adherir-nos a aquest conveni, que el que planteja, doncs, és tenir durant 20 anys la possibilitat formal, perquè realment informalment ja s'ha anat col·laborant amb el bisbat i pràcticament ja s'ha portat a terme, doncs, actuacions coordinades i de col·laboració en els usos de l'església, tant de l'església com de la resta d'edificis parroquials, però la qüestió és formal, tal com he dit, i el que comportaria seria la subscripció d'una addenda al conveni de referència.
L'aprovació d'aquest conveni suscitava l'obertura d'ens en debat sobre com és i com hauria de ser la gestió del patrimoni cultural i històric de l'escala. Per aquest ordre, escoltem a Martí Guillem, de Convergència Democràtica, Xavier Ballesta, d'Esquerra Republicana, Joan Vall-Llosera, de Partit Popular, i l'alcalde Víctor Puga.
Jo els hi proposo, alcalde, els hi proposo una reunió entre el nostre grup i vostès per intentar, i si la resta de l'oposició s'hi vol afegir, jo estaria encantat, o nosaltres estaríem encantats, per intentar veure què fem amb tots aquests elements arquitectònics, elements històrics, que es podrien posar en valor. Moltes vegades ens hem queixat de que la gent que visita Empúries no va a l'escala. Bé, una de les raons per les quals no va a l'escala és perquè la visita a Empúries dura molt poc, dura 4 hores. Si nosaltres fóssim capaços de crear aquells elements d'interès que fessin que la visita d'Empúries durés tot el dia, per exemple, estic pensant en la reproducció a Calafell, a Tarragona, hi ha una reproducció d'un poblat ibèric.
Aprofitar aquesta adhesió, però que, com, ja ho vaig explicar un xic l'altre dia, hi ha espais dintre la mateixa església que es podrien aprofitar per alguna entitat o així, que a vegades no se sap ben bé on ubicar segons quines coses, i podria ser el lloc ideal, doncs, per aquests casos. Estic parlant del pessebre, del cerc, al final són unes coses que poder no tenen molt valor material, però sí que un cop acabat i així, almenys hi ha gent que n'hi donem molt de valor.
Totalment acceptable gastar-nos aquests 15.400 euros en restaurar la rosassa de l'Eglésia, i si a canvi hi ha una cessió de l'ús per activitats incompatibles amb la finalitat de l'Eglésia, pues, em sembla que està totalment amortitzada aquesta despesa. Evidentment, hi votarem a favor.
Jo crec que s'ha suscitat un debat molt interessant entorn a la gestió del patrimoni, que, tal com diuen els regidors de Convergència i d'Esquerra, a l'escala és molt ric, i per tant segur que ens trobarem i segur que estarem en sintonia a l'hora de posar-lo en valor i de gestionar-lo de la millor manera possible. Estem treballant en aquesta línia, els hi puc assegurar, i a més jo crec que es va fent evident. El folí, segons és l'element patrimonial, l'equipament més important que tenim al municipi, el referent de la història més recent de l'escala. Tenim un altre referent, doncs, que és Empúries, òbviament, i tenim molts altres. L'escala pràcticament està sobre d'un jaciment arqueològic. Vilanera, Santa Margarita, Sant Martí d'Empúries, tot plegat l'escala. Jo crec que tenim un repte de cara al futur de la gestió d'aquest patrimoni que jo crec que hem d'estar tots a l'alçada i, per tant, celebro que tots estiguem d'acord en aquest punt.
En l'àmbit econòmic, el ple va aprovar 4 modificacions de crèdit, 3 d'elles per unanimitat i una que va generar més discrepància, precisament la més quantiosa, per valor de 220.000 euros, on bona part d'aquesta modificació es destinarà a finançar treballs de millora d'accessibilitat i asfaltat de carrers. Un cop més, el punt que va generar més debat va ser el de precs i preguntes, apartat on el portaveu de Convergència retreia a l'equip de govern poca transparència i actuacions discriminatòries a l'hora de cedir espais públics, recordant que no es va autoritzar al seu grup a celebrar l'acte de balanç d'equador de mandat a l'Alfolí de la Sal. Robert Bosch.
Nosaltres ens dona la sensació que en els últims anys, com a mínim des de que tenim noció de quin és el funcionament de l'equip de govern, perquè sense estar dintre l'Ajuntament doncs segurament és molt més complicat fer una valoració precisa, es confon per part de l'equip de govern amb molta freqüència els recursos del govern amb els recursos de l'Ajuntament, els recursos del Partit Socialista, en aquest cas, amb els recursos de l'Ajuntament, i no em refereixo a recursos econòmics, evidentment.
I la rèplica de l'alcalde, Víctor Puga.
Però vostè s'hi confon una cosa que jo sí que trobo greu. És confon el govern amb el partit, que és el que acaba de fer quan ha parlat de l'Alfolí. Escolti, l'Alfolí hi va el govern, no hi va el partit. No hi va el Partit Socialista, hi va el govern. I el govern hi va en representació de tota l'escala. Per tant, si el govern presenta un projecte amb el seu ferreter, i per sort i per cert amb el conseller Vila, a l'Alfolí, que és l'espai més noble que tenim a la Junta, que tenim al municipi, doncs home, jo em sembla que és de pur sentit comú.
Des d'Esquerra Republicana es va exposar una bateria de preguntes, la més destacada de les quals girava entorn al venciment del contracte de gestió del servei de neteja i recollida d'escombraries. Escoltem Xavier Ballesta i la rèplica de Víctor Puga.
L'altre dia vàrem llegir unes informacions, és l'últim punt, que suposo que no són veritat, que és que el dia 1 de juliol s'acaba la concessió del servei d'escombraries. Suposo que no deu ser veritat, perquè si no hauríem tingut la propera convocatòria de concurs o alguna cosa com per poder-ho anar estudiant.
És cert, eh? No sé si exactament és el de juliol, però jo diria que sí, juliol, eh? No podria assegurar la data, però és cert. De la mateixa manera que l'aigua, doncs també s'ha esgotat i estem en pròrroga forçosa i estem estudiant. Al seu moment es denuncia el final del contracte, es fa com legalment pertoca i a partir d'aquest moment en què no, ja no hi ha adjudicatari perquè ja no és vigent l'adjudicació o la concessió, doncs aquesta es prorroga fins que hi ha un nou adjudicatari amb un temps prudencial per intentar aprovar uns plecs, si és el cas, intentar veure de quina manera, quin model de gestió de les escombraries finalment opta l'Ajuntament, que estem en fase d'estudi. Hem demanat uns informes que diria que el ple passat vam donar compte d'un decret per la contractació. Sí, no sé si de l'aigua o d'escombraries. Diria que, en tot cas, no sé si deia l'aigua, però diria que eren de tots dos. Per tant, estem a punt de rebre els dos informes i a partir d'aquí doncs, intentar definir el model, que estarem encantats de fer-ho conjuntament amb tots els grups. És un tema molt delicat, segurament dels més importants que tindrem en aquesta legislatura.
La Catalunya Valenta, una campanya itinerant iniciada a principis de maig pel Partit Popular, ha passat per l'escala. El portaveu local, Joan Vall-Llosera, i el diputat Sergio Santamaría explicaven als visitants del mercat setmanal els seus fonaments. Joan Vall-Llosera i Sergio Santamaría.
Estem encantats que avui estiguem aquí a l'escala amb companys del Partit Popular en l'aposta que hem fet tots per conservar la unitat d'Espanya i de Catalunya, la independència de Catalunya, la bogeria que porta endavant una part del Parlament de Catalunya que no sap com sortir-se dels seus problemes que han generat ells mateixos, troba el seu punt de frenada, el seu contrapartida amb la política del Partit Popular que genera il·lusió, genera unió i genera tota classe d'expectatives de cara al futur, cosa que en aquests moments, amb aquesta política rupturista que estan portant des del Parlament, lamentablement miren més a vegades per conservar l'estatus i els seus privilegis que no prou bé del poble. La Catalunya està desestructurada, necessita valentia i per això estem aquí nosaltres, per donar ànims a tots els que d'alguna manera tenen aquesta ideologia que compartim.
que es una campaña que ahonda en la manipulación, en el engaño y en el abuso de lo que son los recursos públicos para ponerse al servicio de solo una parte de los catalanes, evidentemente eso es lo que nosotros no vamos a tolerar, y por tanto nosotros vamos a seguir pisando la calle, vamos a hablar con la gente en Gerona especialmente, para que tengan toda la información del proyecto rupturista de Puigdemont, que es un proyecto que no conduce a ninguna parte, que nos obligaría a salir de la Unión Europea, que haría que, por ejemplo, 3 de cada 10 pensionistas no pudieran cobrar las pensiones, que significaría no tener recursos públicos suficientes para financiar la sanidad, la educación. Es decir, en definitiva, sería una auténtica ruina para Cataluña.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, 14 de juny. Comença la temporada d'estiu a les zones blaves de l'escala que es mantenen respecte a l'any passat. La gran novetat és que a partir d'ara es podrà pagar amb el telèfon mòbil, evitant haver de tornar a la màquina de pagament si la gestió que s'està fent dura més del compte, i resolent també el problema de no portar moneda a sobre. Robert Figueres, regidor de Governació.
Primer obrim l'aplicació, que prèviament ens hem baixat i ens hem registrat amb les dades personals del cotxe, iniciem la sessió i ens reconeix, i ara el que hem de fer és seleccionar la zona, que ell ja sap que estem a l'escala, i a continuació la targeta de crèdit, si n'hem registrat més d'una, i ara ja ens deixa seleccionar el temps que volem. Ja li diem a pagar, i ja, doncs a partir d'ara, ens surt el tíquet, que és el justificant de que hem pagat correctament i que tenim el cotxe amb temps.
Es podrà fer el pagament de la zona blava a través de mòbil. Aquesta novetat, que ja es fa en algunes poblacions ja d'aquí a la província, és que des del mòbil de cada persona et pots descarregar una aplicació, t'has de registrar i des d'allà pots fer el pagament del tiquet sense necessitat d'haver d'anar a la màquina a posar les monedes o la targeta. Aquesta novetat és una demanda ja molt, que es feia molt d'anys que es feia per part de gent del poble i per part de l'Obet, que la gent com va a la platja, com va de compres o com va a la peluqueria, pues tenia el problema que si se li passava l'hora del tiquet havia de sortir i anar especialment allà. D'aquesta manera solucionem el problema i des del lloc on estiguis fent la compra o estant a la platja, pues pots renovar el tiquet novament quan s'acabi l'horari que tenies, fins l'horari permès d'estacionament, i així solucionàvem un dels problemes que veníem comentant aquests darrers anys. També té un altre avantatge, que hi havia molta gent que es portava monedes a sobre, i un altre problema també que se soluciona, doncs després, un cop ha fet el pagament a través del mòbil, com que no es posa el tiquet en el vehicle, com passa el revisor, el mateix aparell que el té el revisor per sancionar, doncs com posa la matrícula ja li surt que aquesta persona ha fet el pagament a través del mòbil. Per tant, ell ja sap que aquest cotxe també ha pagat el corresponent tiquet. I per la resta d'aparcaments, continua igual que la temporada passada. Tenim unes 800 i pico places de zona blava, i d'aquestes gairebé la meitat són de zona bonificada. I la zona bonificada és recordar que la persona resident al poble, qui treballa, pues, pagant un euro pot aparcar tot el dia. Mantenim les mateixes places que l'any passat, que són l'aparcament de Cales Monges, el Naintré, Passeig Marítim, Ronda Pedró i Plaça Catalunya.
L'ADET promou els atractius turístics de l'escala a Madrid en el marc de la Setmana de la Costa Brava, promogut pel Patronat de Turisme Girona-Costa Brava. Des de la Regidoria de Turisme es destaca especialment els avantatges que suposa poder contactar directament amb agències i turoperadors. Marta Rodeja, regidora de Turisme.
Sí, des del Patronat de Turisme Costa Brava es va organitzar a Madrid dintre de la Setmana de la Costa Brava. Ells feien tota la setmana, nosaltres hi vam estar en un acte en el qual vam coincidir amb agències i turoperadors i amb ells hi vam anar a vendre el nostre producte, que és el municipi, no? És l'escala. Vam poder fer bons contactes, hi havia diferents tipus d'agència i la veritat és que el municipi turístic que tenim, de caire familiar, amb molts serveis nàutics, amb molts serveis de natura i actius, com podrien ser ciclisme o senderisme, és un turisme que un projecte, un municipi que els agrada, no? I creiem que vam fer poder bons contactes i que donaran fruits aviat. Sí, comencem a tirar en aquesta línia d'accions més concretes, més directes amb els compradors, en aquest cas agències i turoperadors, perquè creiem que són més eficaces, no? També són més econòmiques i alhora més rendibles, diguéssim. Més que no pas una fira genèrica com podria ser a Fitur o fires més a l'engròs, que són molt costoses i tens presència, però al final el públic és molt general i no saps fins